Són les 9 de matí, 9 minuts. Ara obrim ja el nostre hashtag Barcelona, l'espai de conversa, d'anàlisi, que avui volem dedicar a la relació entre les famílies i l'escola. Així dit de forma genèrica, no? Perquè la pregunta és important i, a més, jo crec que bastant controvertida. De quina manera es poden implicar els pares per millorar el rendiment acadèmic dels seus fills? És bo donar-los un cop de mà a l'hora de fer els deures o no? Tots els pares estan capacitats per ajudar els seus fills? La setmana passada la Fundació Jaume Bofill va presentar l'informe Com t'ha anat avui l'escola? Què funciona en l'acompanyament familiar a l'escolaritat? Bea Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
I ja només per començar, quina és la principal conclusió d'aquest estudi?
Doncs sembla que treballar la implicació dels pares en l'educació dels fills pot tenir un impacte equivalent a 3 mesos d'aprenentatge. En canvi, ajudar els fills a fer-los els deures té un impacte pràcticament nul en el seu aprenentatge. Són titulars, podríem dir, que cridaners que volen incentivar diferents accions, entre d'altres, a fer tallers per fomentar que els pares aprenguin a ajudar els fills a fer els deures o fer activitats per contribuir a la lectura o cursos per conèixer com donar suport a l'estudiant de secundària des de casa. L'informe de la Fundació Jaume Bofill ha posat de manifest la importància d'aquests programes i la necessitat de continuar treballant per estendre'ls sobretot a les famílies que se senten menys capaces per donar suport educatiu als seus fills. De fet, la relació de les famílies amb els fills, les expectatives sobre el seu futur o l'acompanyament que poden proporcionar-los en el procés escolar són alguns dels elements clau per l'èxit escolar i educatiu de l'alumnat. Un bon recurs per millorar aquests processos educatius són els espais formatius per famílies que dissenyen els centres educatius amb les seves AMPA.
Però quina és la realitat? Va, siguem sincers. Els pares ajuden majoritàriament els seus fills a fer els deures o no?
Doncs segons el primer adobaròmetre de famílies de la Fundació Bofill, fet per cert el passat mes d'abril, el 47% de les famílies catalanes encastades ajuden cada dia els seus fills. Un 34% ho fa una vegada a la setmana i un 12,5% no ho fa mai o gairebé mai. Si ens fixem en l'educació primària, un 54% dels pares afirmen ajudar els fills cada dia, una xifra que baixa al 41% en el cas dels pares d'alumnes de l'ESO, i els que no ajuden gairebé mai o els seus fills o mai és d'un 18%. Que Déu-n'hi-do, no? Un 18% de les famílies que diuen...
Avui ho debatrem, però hem de veure què vol dir ajudar els fills,
Clar, d'aquest mateix estudi es desprèn que més del 92% dels pares comenta cada dia amb els seus petits com els ha anat el dia a l'escola i un 62% llegeix o els motiva a llegir gairebé cada dia. Una de les principals conclusions del baròmetre és que les famílies catalanes encastades acompanyen majoritàriament l'escolaritat dels seus fills en pràctiques quotidianes que afavoreixen l'èxit escolar.
Seria un titular positiu.
Sí.
Val, d'acord. Un del gran repte i un dels grans debats és si els alumnes, esclar, en tot el marc de veure què fem amb ells o no, si els ajudem o no, i de quina manera, és si tenen massa deures. És a dir, realment hi ha dades al respecte?
Doncs segons va assenyalar l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, en un estudi de 2012, els alumnes espanyols de 15 anys estan entre els que tenen més deures, 6 hores i mitja a la setmana, quan aquest organisme aconsella que els alumnes d'ESO no en facin més de 4 d'hores de deures setmanalment. A Itàlia, els estudiants de secundària dediquen gairebé 9 hores a la setmana a fer els deures, i a l'altre extrem hi ha Finlàndia, on no arriben a fer 3 hores. Els experts consideren que l'escola no pot ser l'únic lloc d'aprenentatge i que el debat no hauria de ser quants deures, sinó quins deures. Ens quedem, per exemple, a Finlàndia, on aposten per l'aprenentatge cooperatiu i on els deures a casa són individualitzats per ampliar o investigar coneixement. A França, els deures escrits estan prohibits a primària fins als 11 anys, però a la pràctica els mestres en continuen posant, tot i advertir que no són obligatoris. Per què fa als països anglosaxons, doncs hem de dir també que són habituals els tallers i cursos per capacitar els pares per tal que aquests puguin ajudar a estructurar els deures als fills.
Això de que no són obligatoris també passa aquí, Hi ha alguns professors que diuen no són obligatoris i després hi ha una confusió enorme entre la classe de si eren o no eren obligatoris.
Els grups de WhatsApp.
Si sou pares o mares i ens esteu escoltant, ja sabeu de què... I teniu això, criatures que s'hagin trobat, sabeu de què estem parlant. Molt bé, també cal tenir en compte que hi ha moltes diferències entre les possibilitats de les famílies. És clar, és lògic d'ajudar escolarment els fills, no?
Sí, els pares que tenen un menor nivell d'estudis només poden ajudar els nens durant els cursos inferiors de primària. Molts estudis demostren que el rendiment acadèmic està molt associat a l'origen social de l'estudiant, la professió dels pares, l'estructura de la família i, finalment, també el gènere. I això s'hi suma més que les famílies amb més recursos materials doncs poden contractar classes en acadèmies o també particulars.
Molt bé, per parlar de la implicació dels pares en l'educació dels fills, per parlar de com ha de ser aquesta dedicació, no? De quina manera es pot ajudar millor, de la importància del temps, si en té o no, o sigui, la quantitat, no la qualitat, no, la quantitat de temps que passem amb ells. Avui hem convidat Jaume Blasco, que és analista de polítiques públiques i és autor de l'informe Jaume Bofill, com t'ha anat avui l'escola, què funciona l'acompanyament familiar a l'escolaritat. Senyor Blasco, bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Tenim moltes expectatives posades en aquest informe, eh? Esperem moltes respostes
doncs
avui.
Doncs intentarem satisfer-les.
Sí, hi ha una, realment hi ha una, diguéssim, una recepta que puguem donar als pares a l'hora de parlar de com ajudar el teu fill a que se'n pugui sortir bé, eh? En la seva etapa escolar.
Sí, a veure, recepta poca. El que sí es veu és que donar només la instrucció o traslladar el missatge a pares i mares de que han d'ajudar els fills, sense explicar-los com, per determinat tipus de família, pot implicar certa dificultat i no saber exactament, sentir-se poc capaç. Realment les habilitats de les famílies, tal com explicàveu, són molt variades. Per tant, no estaria malament, més enllà de transmetre aquest missatge, poder-los donar certes orientacions, certes pautes de com fer-ho.
Doncs avui mirarem de fer-ho, també. Ens acompanya la Franzina Martí, ella és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per aquí el debat ha de ser un altre, no, Franzina?
Sí, jo penso que el debat ha de ser que a l'escola i a l'institut s'ha de fer la feina que toca i no posposar altres feines que s'hagin de fer a casa. Per tant, nosaltres sempre hem pensat que no hi hauria d'haver deures. Es pot sonar molt radical, però pensem que aquesta és la manera. I a l'escola i a l'institut hi ha d'haver suficientment espai i temps per aprofitar, per fer treballs en individual, per fer treballs col·lectius, per fer classes de magistrals, hi ha d'haver una mica de temps per tot, no? Uh-huh. I una mica la pauta, l'ensenyament més tradicional és que a l'escola, i parlo més aviat de secundària, també, uh-huh, el professor explica, l'alumne pren apunts i a casa fa la pràctica. Uh-huh. Una mica aquesta és una pauta potser molt, ho han dit d'una manera així com molt, molt, molt anecdòtica, no? Però és una pauta que existeix bastant.
Està molt estesa.
I en aquests moments en què hi ha, doncs, podríem dir, hi ha molts corrents de canvi, és un moment d'aprofitar per fer un altre tipus, no?, de feina, un altre tipus d'ensenyament que afavoreixi justament el que volem, que és l'aprenentatge. Uh-huh. Pensem que per fer exercicis, que moltes vegades són exercicis repetitius o de copiar enunciats i aquest tipus de coses...
Anava a dir, i copiar l'enunciat,
Sobretot,
això... copiar l'enunciat, no posis només la resposta.
Jo he tingut debats...
I han enunciat molt llargs.
No, debats de claustre amb companys aferrissats per si s'havia de copiar l'enunciat o no s'havia de copiar l'enunciat. I, és clar, pensem que el debat no ha d'anar per aquí, sinó ha de ser com afavorim que els nois i noies aprenguin i trobin gust en el que estan fent.
Mirarem de ser constructius avui. La Sílvia Blanc és doctora en Psicologia, és investigadora de l'equip de recerca sobre infància i família de la UAB. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
D'alguna manera els pares hauríem d'estar tots motivats, pares i mares, d'apuntar-nos a tallers per aprendre a com acompanyar els nostres fills? Tan confusos ens veuen?
Home, jo el que no passaria és a debatre de deixar de fer deures per passar a posar deures als pares, no? I apuntar-los ara tots a tallers i fer certificats, escola de pares... No, però sí que és important, com deia el Jaume, de que hi ha moltes famílies que diuen, d'acord, quina és la manera que puc acompanyar l'escolaritat, ja no tant amb els deures, no? Però estic d'acord amb la Franzina, sinó de poder acompanyar i què funciona. I aquests programes on realment doncs, t'ajuntes amb altres pares, on pots debatre neguits, dubtes, doncs penso que són positius.
Funcionen. Sí, perquè això causa un cert trasbals, familiar. No, nosaltres ho podem dir ara com amb bon to, si voleu, perquè és el to del nostre debat, però sí que és veritat que de vegades és un tema complicat a les famílies, en representació una mica de la veu dels pares i mares. Tenim el Javier Chabanel, és tresorer de FAPAES, és membre de l'AMPA de l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet. Bon dia, benvingut.
Bon dia, què
com
tal?
Està?
Pues una mica sorprès, no?
El tema dels deures?
El tema és...
El tema dels deures, sí o no? Que és preocupació de pares i mares a secundària, sobretot, amb aquest salt que fan...
Totalment, sí.
Quan no estàs preparat per el que et demana, no et pregunten a casa,
no? De primària a secundària el currículum es complica, els pares ja veuen que no tenen potser el nivell acadèmic com donar aquest suport que necessiten, i realment pues, et trobes en desavantatge davant del nen, no? A més, és una edat a secundària que es qüestionen la teva autoritat, comencen a desenvolupar la seva personalitat pròpia, tot es posa en qüestió, i si a sobre veuen que tu no pots tampoc arribar al nivell que estan, acadèmic que estan donant, pues, encara potser et posen més en... en dubte, no? El teu recolzament.
No, és que té moltes potes aquest debat, eh? Aquesta n'és una, la relació amb un fill adolescent quan està a secundària, no?
I
quan,
sí, clar, canvia molt.
Canvia moltíssim i ara només falta que hi hagi aquest conflicte entre cometes, no? Entremig. Per tant, avui abordarem aquesta qüestió amb els nostres convidats, estarem a Twitter i també estem ara en directe al Facebook, i a Twitter hi podeu participar si teniu algun dubte.
Sí,
si
bàsicament tenim la nostra adreça de correu, que és @elmatidebsn, i com dèieu, recordar-vos que també que podeu seguir tot aquest debat en directe al Facebook Live.
Gràcies, doncs comencem.
BTV 91.0, la veu de Barcelona. Digues la teva i participa al Matí de Barcelona. Truca'ns al 93-506-4220.
I segueix-nos a Twitter
i a Facebook.
@elmatidebsn.
Comencem, doncs, a partir d'aquest informe que doncs, també va explicar fa uns dies Jaume Blasco. Traiem aquesta conclusió, no? Que treballar doncs, en l'educació dels fills pot tenir un impacte equivalent a 3 mesos d'aprenentatge, si es fa bé, però, en canvi, ajudar els fills a fer-los els deures, diguéssim, allò, perquè ens entenguem, té un impacte pràcticament nul, no? I a partir d'aquesta premissa li preguntem com ho hem de fer bé. És a dir, a grans trets... en línies generals, quan ho fem bé acompanyant els nostres fills en l'escolaritat i donant-li suport, què estem fent bé?
Sí, hi haurà algunes pautes de coses aquests estudis internacionals demostren que funcionen, tot i que tenen sempre un efecte moderat. No és això, no és la panacea, no és algo que solucioni els problemes que pugui tenir un infant en concret o l'educació en conjunt, però és algo que pot contribuir positivament. Algunes formes de participació especialment prometedores. Una és la implicació de pares i mares quan els infants són més petits en el procés d'aprenentatge de la lectura i el desenvolupament de l'hàbit lector. Això sí que en diferents països es comprova que en aquesta fase de l'aprenentatge la participació dels pares, llegir amb els fills, fer llegir els fills, corregir les primeres etapes de la lectura, que et vegin llegir, tenir moments de concentració i calma en què ens dediquem no només a fer llegir el fill, però a llegir tu i que el fill vegi com ho estàs fent i pugui llegir els contes de la seva edat, doncs això és una cosa que té efectes positius. La segona qüestió que estàvem parlant és la qüestió dels deures. Aquí sí que diversos estudis el que troben és que la implicació parental té un efecte nul, de vegades pot tenir un efecte negatiu. De nou, això és la mitjana. Això no vol dir que tots i cadascuna de les persones que ajuden els seus fills estan fent algo mal fet, i que pot ser molt bé que una família doncs, li vagi molt bé, i si li va molt bé no ho ha de deixar de fer. I si no l'ajuda i li va molt bé, tampoc ho ha de començar a fer. Dic, una idea és que, en conjunt, ajudar els fills en els deures en aquests països en què s'estudia més té un efecte nul. Llavors, el que és important és no només ajudar o no ajudar, sinó el com, i en els deures doncs, estructurar ambients i espais, anar creant rutines, ajudar el fill a que es planifiqui, especialment doncs, quan els deures comencen a ser alguna mica que impliquen més feina, que no són fer una fitxa el diumenge a la nit, que són 5 minuts, no? Això té un efecte positiu. Per tant, diguéssim, crear les condicions perquè el fill pugui fer concentrat els deures sembla ser que té un efecte més important que quan ens impliquem massa en la matèria dels deures, perquè això pot fer que nosaltres doncs, ens acabem fent els deures, els hi corregim els errors, que no és la feina que haurien de tenir els pares i mares, sinó que seria feina dels mestres, que pugui ser una font de tensions, pugui crear frustració si el nen no ho fa bé i el motiu pel que l'ajuda és perquè el seu rendiment és baix, etc.
Clar, i a més crea aquesta doble jornada laboral, permeteu-me que també us digui, dels pares i mares que treballem tot el dia, per després trobar-te que quan arribes cansat a casa doncs et trobes, doncs, si és que t'has implicat massa o si realment t'estan esperant per fer els deures, et dius, home, a veure, aquesta situació no és la desitjada en un ambient familiar, diguéssim, en un dia a dia. Per tant, Francina, quan dius és que no hi hauria d'haver deures, però a cap etapa?
És que...
Mai?
Mai.
Mai. És mai. Dir, ni a primària, a veure, ni a secundària...
Ni a primària ni a secundària, d'entrada. El que passa que sí que hi ha, en aquest estudi també veig que ho teniu en compte, no? també apareix, que hi ha tipus de deures, entre cometes, podríem dir, no? Uh-huh. O activitats d'aprenentatge que es poden fer fora de l'horari escolar. No?
D'acord.
Però els deures, tal com els entenem d'això,
sí, sí,
com comentàvem abans...
Exercicis,
que no. I en el tema que estem justament parlant avui, jo penso que els pares i les mares han de fer de pares i mares i no han de fer de mestres, no? I a vegades sí que moltes famílies tenen com una sobrecàrrega de dir jo tinc aquesta obligació, no? I penso que no. Que els pares ens ho carreguem, ho dic també en primera persona com a mare, no? També, però que els pares hem de propiciar que els nanos aprenguin, i aprendre vol dir també que tinguin curiositat per aprendre i ganes per aprendre, no? Uh-huh. Però no autoimposar-nos aquesta responsabilitat, que és una responsabilitat de l'escola en aquest cas, no?
Dels mestres.
Dels mestres, sí.
I des del punt de vista psicològic, hi ha nens més demandants d'ajuda... Mm-hmm. No? Per moltes raons, eh? Pot ser que no tingui res a veure tampoc amb el rendiment acadèmic, eh? Pot ser que siguin nens més demandants d'ajuda i també pares que s'autoimposen aquesta feina. Pot ser que passi això també?
Sí.
I per què passa, no?
Quan es combinen les dues és...
Clar, no? Quan es combinen les dues, que es crea una relació de dependència que potser no és positiva, no?
Sí, jo crec que aquest acompanyament, justament perquè no passi ja no només amb l'acompanyament escolar, sinó en general en la criança, un ha de trobar el balanç per poder anar, deixar anar, no? Si jo tinc una mare o un pare que no confia en mi i que pensa que ho he de fer molt bé o té una exigència molt gran i està sempre sobre meu, doncs jo dependré molt d'ell, no? Perquè diré, ai, com, ho tinc bé, això? Com ho veus? Com tal? No ho sé fer. I, per altra banda, el mateix, si el pare veu que el nano és molt insegur, que li costa molt, que, doncs comença a acompanyar-lo, t'acompanyo al principi, marxo, i, uh-huh, i fer aquest progrés, diguéssim, en donar força, autonomia a aquell infant. I a la família, doncs, aquest tipus, a vegades, no?, grups de criança que no són directament un acompanyament a l'escolaritat, indirectament sí que afavoreixen molt també a veure, doncs, que aquest estar tan a sobre, acompanyar-lo massa, el que fas d'habilitar aquest infant, aquest jove, en comptes de donar-li força, no?, i dir-li un missatge de tu ets capaç, tu pots, si no et surt, doncs demà ho preguntes a l'escola. I també és desconfiança cap als mestres, de dir, oh, com que no li corregiran, com que no l'acompanyaran, doncs ho faig jo aquí a casa, no?
Aquesta situació crea una certa estrès i angoixa, eh? Pot afectar molt les relacions familiars, sí o no? Esteu d'acord amb això?
A veure, jo penso, des del punt de vista meu com a pare, que també l'educació ha de ser... S'ha d'educar en el fracàs, també. Uh-huh. En no tindre por a fracassar. Uh-huh. Aprendre també de fer les coses no bé a la primera. Uh-huh. Llavors, és potser... Això és el pes més... El que els provoca més inseguretat als nens. Què passarà si m'equivoco? No, et pots equivocar, tens el dret a equivocar-te. I dels fracassos quan més s'aprèn, penso jo. Uh-huh. Llavors, portar uns deures mal fets o amb el resultat equivocat pot ser el millor pel nen, perquè llavors s'autoavaluarà, mirarà on s'ha equivocat i d'aquí tornarà a fer el mateix exercici, però llavors sapiguen on s'havia equivocat i no tornant a caure en l'error.
Aquí podrien tenir un cert sentit. Ara estem parlant de si deures sí o deures no, eh? No de com acompanyar,
sí.
Però vaja, ara hi tornarem en l'informe, uh-huh, no? Però potser també va relacionat, segons els tipus de deures, l'informe també deu tractar-ho d'una altra manera, no? És a dir, això que diu, no? De dir, portar uns deures mal fets no ha de ser un drama, tampoc.
Efectivament.
Però aquí també entra el tema de l'avaluació,
perquè per això
no?
Són deures, no?
Avaluació,
vull dir, perquè provin si han entès o no la cosa i després ho corregeixin a classe, o no?
Sí. Per això et deia també que aquí també hi ha el sentit de l'avaluació, no? Si entenem l'avaluació com un procés d'acompanyament i no com un judici de dir en aquesta banda els bons i en aquesta banda els dolents, també avançarem més, no? I els deures també s'utilitzen moltes vegades, s'utilitzen per això, no? Per, com, tal com deies, no? De, bueno, per dir, ho he fet bé, ho he fet malament, he fracassat, no he fracassat. A vegades jo m'he trobat això en grups que diuen, però bueno, ho he fet bé, ho he fet malament, la resposta correcta quina és, no? I moltes vegades no hi ha una resposta única, no? I justament també hem d'aprendre i d'ensenyar, no?
Això sí, que hi ha. Potser no és tant el resultat com he arribat fins al resultat, m'entens? La reflexió de com he arribat al resultat.
Llavors, què és el que bàsicament en l'informe surt que fem malament els pares, així, és quan ho fem malament?
En el tema dels deures, doncs, sí. O responsabilitzar-nos massa...
En els deures.
O adoptar un rol verificador-controlador, que en certa manera també és una forma d'acabar desresponsabilitzant a l'infant, no? Si té algú que l'està controlant sempre, ho acaba fent només perquè l'adult l'està controlant, i això pot crear estrès, pot crear cert conflicte. La instrucció seria... de nou, sí, poblacional, cadascú que faci casa seva,
general,
el que li sembli i el que li funcioni bé,
clar.
Però la instrucció seria adoptar un rol més facilitador, és a dir, si l'infant ha de fer feina a casa, que al llarg de la seva trajectòria educativa, pues, tard o d'hora n'haurà de fer, doncs intentar això, crear rutines, ambients, espais, planificar que això s'haurà de fer, i que a poc a poc l'infant pugui adoptar aquest tipus de rutines per ell mateix.
Que tingui les eines a casa, també, no?
Sí, sí.
Això és important. I què passa si no les hi té, les eines?
Exacte. I clar, aquí un dels problemes és que els recursos amb els quals acaba disposant l'infant, en quant a espais, temps, disponibilitat dels pares i mares, això és molt variat. Les capacitats, habilitats, paciència de pares i mares per poder-los atendre són molt variats. Per això, justament, algun tipus de programa que no té per què ser una escola de pares, és traslladar unes pautes, pot tenir una lògica d'aprenentatge entre iguals, és a dir, que hi hagi una persona que els doni aquestes pautes i després pares i mares debatin entre ells, doncs, com els hi funciona, com seria un grup postpart, però portat als 15 anys, no? O als 7, o quan sigui. Que puguin debatre entre ells, llavors aprenen de com fan les tècniques que té un i altre, que això pot ser més efectiu, que no pas algú que et fa una classe i t'explica com ho has de fer. Doncs aquest tipus de maneres d'explicar i socialitzar les pautes, doncs, poden servir perquè la gent pugui ajudar els seus fills d'una forma més efectiva i menys conflictiva, que sigui més distreta.
Molt bé, doncs seria una de les pautes a seguir. I què passa també amb els treballs en grup, per exemple? Aquest és un altre debat que es té també sovint, sobre si això, fomentar aquest tipus de feina més col·lectiva, pot ajudar o no pot ajudar justament a tot això que deia el Jaume.
Clar, el que passa que treballar cooperativament se n'aprèn, i aleshores no es tracta de posar 4 o 5 nanos junts i que facin la feina, perquè normalment el que passa és que n'hi ha un que és el polizón, no? I que està allà i té la mateixa nota, o el que vol fer de capità i no deixa ningú que faci perquè ja en sap més. Llavors, jo penso que s'ha de fomentar, però també sabent què es fa, no? Posant rols, posant tasques diferents amb interdependència, no? On cadascú necessiti de l'altre per poder arribar a l'objectiu, i penso que això és molt important, però que a vegades es diu que es treballa cooperativament sense tenir una formació prèvia, sense organitzar bé l'activitat, i això fa que molts infants i joves estiguin molt cansats de fer la feina per altres.
De vegades les famílies tornen a faltar potser més pròxima a la figura del professor, que es troben elles resolent conflictes, per exemple, de grups de treball, que dius, jo què sé, no? A mi què m'estàs dient? No, és que m'ha tocat aquest perquè l'altre, perquè aquest no ve, perquè l'altre no ha vingut, perquè l'altre no ha fet res, perquè jo no sé què, que l'altre l'ordinador... Llavors, dius, però per què no ho aclariu a classe, això? Per què ho porteu a casa?
Clar, tal com ho dius, Núria, també és el que comentàvem abans, no? Que tenim una mica desdibuixats els rols de cadascú, no? Els rols de les famílies, que també... jo ho trobo una mica, no sé, preocupant, per dir-ho d'alguna manera, que els pares i mares haguem d'aprendre a fer de pares i mares, però bueno, tot s'aprèn a la vida, però vull dir que no m'havia imaginat mai anar a un taller per acompanyar els fills a fer deures. Ho trobo una mica preocupant, perquè justament això dona l'evidència que en aquest moment estem en un moment de canvi, de transició, digue-li com vulguis, que els pares i mares no sabem exactament quin és el nostre rol per acompanyar els fills a l'escola, i els mestres potser tampoc sabem quin és el nostre rol i on s'acaba, diríem, on s'acaba en el temps, no? On s'acaba, diríem, la nostra funció, no? Si nosaltres posem com a mestres, dic ara, doncs una feina pel cap de setmana, jo no sé fins a quin punt tenim aquesta... d'entrar, diríem, en un, d'entrar en un espai que no pertoca a l'espai de l'escola. I per tant jo crec que és un moment molt interessant també per poder definir aquests rols. És a dir, jo com a mestra què he de fer? He d'acompanyar els meus estudiants en el seu procés d'aprenentatge. Com a mare què he de fer? He de fer de mare, he de tenir cura dels fills, d'acompanyar-los, però des d'un altre rol, no? I en aquest moment jo crec que els rols estan com una mica desdibuixats i potser caldria una mica de seny o de calma, no?, per posar les coses al seu lloc. Jo, que els pares facin de mestres, em sembla que no és el que han de fer els pares, no? I és el que acaben fent alguns pares, no?
Quines són les conseqüències? Quines són les conseqüències d'això? Es creen unes barreres, també, no? Perquè es creen unes diferències entre els nens i nenes que poden disposar d'aquesta ajuda, tot i que després veus que l'informe també et diu que tampoc no és un 100% de garantia que et serveixi d'alguna cosa, i de l'altra banda, doncs, barreres amb els mestres i professors, no? Perquè llavors el nen té unes referències una mica, no?, entre els pares, els professors, etc. No? I també, també parlar tant de deures, no és un debat secundari, perquè parlant de deures sí o no fa que aquest informe només es focalitzi en això, quan en el fons està dient moltes més coses.
Sí, sí.
I amb moltes més profunditat.
De fet, és el tema
més profunditat
que ha cridat més l'atenció, com així altres coses també
es
comentaven.
Sí, per què ha cridat l'atenció, això? Més que altres coses que comentàveu.
Doncs bàsicament perquè se'n va derivar un primer titular que era ajudar els fills amb els deures no serveix per res, que és com ho va titular el diari Ara, i això crida molt l'atenció, perquè és contraintuïtiu. Llavors una cosa, quan sembla contraintuïtiva, doncs crida l'atenció dels mitjans i se'n parla més. Perquè els deures és algo que està sempre en debat, sobre la primera qüestió, si s'han de fer deures, si no s'ha de fer deures, doncs és un tema un punt més cridaner. Jo volia dir una cosa, tanmateix, el que deia la Franzina, és, diu, no hem de fer cursos pels pares perquè aprenguin a fer de pares. No, però a veure, hem dit, l'escola sola no pot, famílies, ajudeu. Això és un missatge que hi ha hagut des de fa anys. Els pares i mares ja s'impliquen espontàniament, molts s'impliquen espontàniament. Ara bé, aquesta implicació de pares i mares té un gradient sociodegradiu molt important. Per tant, hi ha pares i mares molt capacitats per fer-ho, habilitats didàctiques, amb més recursos, més paciència. És en aquells en els que poden tenir més dificultats, perquè es poden sentir menys capaços, poden dir, jo això no en sé, que se'n dediqui a l'escola, que són els professionals, perquè jo no en sé prou. És dir-li, home, potser no en sent prou de la matèria, com comentaves, especialment quan els nens es van fer més grans, però sí que pots ajudar el teu fill, doncs, que es planifiqui, que estructuri aquest hàbit de fer la feina que ha de fer, no? I finalment, la tercera cosa que diria és que l'escola ja ens estava demanant que fem coses. Quan et posen un conte a la motxilla cada setmana, t'estan dient, pare, mare, col·labora, no? Està aprenent a llegir, col·labora. Però no hi ha cap instrucció de dir, si tu no saps com, t'explico quatre coses de com ho pots fer, evita certes estones del vespre perquè els nens estan cansats, fes-ho d'aquesta altra manera. És a dir, és aquest tipus de pauta que jo crec que els pares i mares en general els agraeixen i que pot tenir un cert efecte compensatori perquè beneficia especialment aquelles famílies que se senten menys capaces d'acompanyar els seus fills
llavors,
en l'educació.
Això també podria passar més endavant, en següents etapes, tots aquests consells.
Sí, el que passa que és cert que a mesura que els infants es van fent grans, passa tot el que ens estaven explicant, no? Que cada cop volen més autonomia, cada cop el currículum és més complex, cada cop la interlocució amb l'escola és més complicada perquè ja deixa de tenir un tutor i hi ha molts nens amb molts mestres, de manera que no hi ha ningú que sigui el referent clar de ningú d'ells.
Jo introduiria un nou concepte. Sí que és veritat que tu has dit s'han de planificar més, això suposa crear hàbits positius ja des de petits, que després es poden tornar negatius a mesura que van creixent. Clar, llavors, des del punt de vista de... Vaja, meu particularment, penso que tindrien que desenvolupar una sèrie de factors de protecció per evitar aquests avis negatius. Tot això es pot treballar com? Doncs amb un model parental. Si tu llegeixes a casa, el nen llegirà. Si els pares llegeixen, el nen, que agafa el model del pare o de la mare, doncs llegirà. Ho farà intuïtivament. Perquè fan el que veuen, de petits, eh? Després, a mesura que van creixent, s'ha de treballar també com a factor de protecció per evitar hàbits negatius, la comunicació, dintre de la família, a dintre de casa. I també les límits i normes, això és importantíssim. Les deures es fan quan arribes al col·legi i després te'n vas a jugar amb els amics. I després hi ha l'àmbit de la sociabilització del nano, o sigui, l'entorn de socialització del nano, si és d'amics que també fan els deures, tenen els mateixos hàbits, ells es trobaran còmodes en aquest entorn. I tindran hàbits positius. Tots aquests factors, aquestes quatre potes, crec que són les que ben treballades fan que la implicació i l'èxit educatiu sigui molt, molt, molt satisfactori.
Digues.
Falta un element que no sé si vull obrir aquest meló, no? Jo ho poso aquí sobre la taula, que són les extraescolars. I llavors tot plegat fa aquest còctel entre l'horari que portem, les famílies, l'horari de l'escola, els horaris de les extraescolars, i tot plegat fa, jo crec que complica encara més la situació, no? Perquè et trobes nois i noies que, jo què sé, doncs arriben d'entrenar doncs a les tantes de la nit, a les 9, han de fer els deures, parlo sobretot de secundària, no?, que és el tema que conec més, i és clar, i tenen una pressió i tenen un estrès que vaja, jo no sé, no aguantaria la meva edat, no? I que això també dificulta tot aquest procés d'aprenentatge, no? Perquè bueno, tot acaba per fer-se mitges, no fer-se bé, fer-se de mala gana, no? Que jo penso que és el pitjor per aprendre, és fer les coses per obligació, no perquè hi hagi aquest interès.
Sílvia.
Jo diria, en aquest sentit, no? De qui és la necessitat? Si ens centrem en fer deures, i moltes vegades la necessitat no és d'aquell infant o d'aquell jove, sinó, doncs, tant de l'escola com dels pares. Els pares perquè hi ha alguns que pensen que si no fan deures a casa no acaben d'aprendre, i això és una concepció que és errònia. I a vegades uns mestres que diuen les famílies m'ho demanen, o em sento més segur, i llavors això és un tema que hem d'obrir, i amb aquest informe s'està obrint, de dir, per aprendre no és imprescindible fer deures, o quin tipus de deures, com dèiem. No és el mateix dir, arriba la tardor i sortiu al carrer, mireu els arbres, no?, i porteu, si veieu, una fulla, i treballarem a partir d'aquí, que portar una fitxa a casa on s'ha de pintar o on s'ha de posar les paraules de la tardor, que això no li troben sentit, i és el que passa també a l'institut, que els joves diuen, no entenc de què em serveix això que estic fent. Ui. I això és una desmotivació brutal pels pares, perquè la comunicació quan entren a l'institut, jo també, bueno, tinc un que ja ha acabat, no?, però l'altre que està, entres el dia de la reunió en la majoria d'instituts, si és que pots anar-hi, perquè t'ho diuen 4 dies abans, i si tens sort que el teu fill va bé, vas a una reunió al juny i ja està. Llavors el fill et transmet tota una sèrie d'històries que tu no pots... Vols confiar, però no pots contrarrestar. Llavors penso que sí que les famílies han de poder tenir aquest rol que deia la Francina, no?, ben dibuixat, però també aquesta permeabilitat per poder crear vincles i confiança.
Jo veig un perill, en algunes paraules, vaja, un perill, un risc, més aviat, en algunes paraules que ha fet el Javier, per exemple, quan parla, no?, de tot el que comporta ajudar a un nen o nena a sortir-se'n, diguéssim, a l'escola. I és que el rendiment acadèmic o que l'èxit estigui doncs massa lligat a l'origen social de l'estudiant, si té una família estructurada o no, m'enteneu? A la professió dels pares, i clar, tot això és el que jo deia de la barrera, no? I l'educació això ho hauria de garantir, que no passés o que passés menys. Però això està passant. És difícil trencar aquesta barrera. Molt difícil.
Sí, de fet, aquest és el gran repte.
Llavors, com ho hem de fer?
Sí, probablement hi ha moltes coses a fer, però certament el nivell socioeducatiu de l'infant, de la família de l'infant, no determina el seu com li anirà en l'educació, però sí que li dona més o menys probabilitats de que li vagi bé o que li vagi malament. Per tant, una de les funcions que té l'escola és aquest paper compensatori, intentar que aquells que porten una motxilla més carregada de casa doncs la lleugereixin i s'hi puguin anar també com els altres. Aquest justament era el paper d'aquest tipus de programes que fomenten la implicació parental. És un cert paper compensatori, perquè això molts pares i mares ho fan espontàniament, però no tots, i no ho fan menys aquells que se senten menys capaços. Doncs justament per això val la pena que crear més espais d'interacció entre l'escola i la família, donar certes pautes, com dèiem, per com et pots implicar. I un exemple que és interessant, que surten a l'estudi, que és de França, que és una cosa molt fàcil de fer, molt concreta, que era famílies nouvingudes en el primer curs de quan comença una etapa educativa, sigui secundària obligatòria, posterior, fer 2 reunions amb el director, 2, Sí, en què el director els explica, els orienta de com serà el cicle, de quines decisions haurà de prendre el seu infant, quan un cop ja s'han de prendre opcions itineraris i tal, i que els explica que l'educació és una cosa en què la família és important que hi participi, que no és una pura delegació en els professionals que hi ha a l'escola. Només això tenia un cert efecte en el rendiment d'aquests infants, sí, en el comportament, a escola, amb el rendiment que tenien posteriorment. Per tant, hauríem de pensar sobretot no tant en què és el que ens convé a nosaltres, perquè nosaltres normalment ja tenim certes orientacions de com fer les coses i ens en sortim, sinó què pot necessitar justament aquelles famílies en què tenen menys informació de què està passant a l'escola, que tenen menys habilitats, se senten menys capaces per ajudar, i que normalment, tot i tenir necessitat, no la demanden. No demanden. Això tothom que estigui en una escola i que vegi l'assalto de pares i mares als mestres, veurà que aquells que salten més no són els que més ho necessiten. Hi ha una separació entre demanda i necessitat, no? Llavors, com que hi ha uns que ho necessiten i no demanden, és l'escola, en certa manera, o les administracions educatives que han de fer un esforç per arribar a aquells que sí que necessiten certa orientació i certes pautes per poder fer algunes coses que al final revertiran en benefici dels seus fills.
Ja, amb la descripció de l'assalto al professor, sí. Els que van tots a preguntar,
sí,
i a interessar-se...
Sí, perquè a les escoles, doncs, quan els nens són més petits, ens deixen entrar un quart d'hora, 20 minuts, a l'inici de la classe, que és el moment en què pots interactuar amb els mestres, les mestres, sobretot. Hi ha un assalt de certs pares i mares que normalment coincideix amb això que se'n diu la hiperparentalitat, no? I aquest que està més preocupat no és el que més ho necessita. En canvi, hi ha uns altres que necessitarien certament certes pautes, que agafa una certa confiança, que aquests moltes vegades es tiren enrere, pel motiu que sigui, probablement perquè poden patir que no puguin parlar al mateix nivell amb el mestre.
I aquí hi ha un tema de confiança, també. Més endavant, a secundària, hi ha mestres que recelen dels pares, també, allò que quan els veuen... Perdó, estic posant-ho damunt la taula, que no hi hagi un assalto, de dir...
És que a secundària el vincle...
És a dir, com és aquest vincle? Hi ha confiança, no hi ha confiança? Se'ls hi pot parlar, no se'ls hi pot parlar? En general, estem generalitzant moltíssim, però les sensacions, per exemple, no? Home, Javier, tu ets un pare implicat, estem... membre de l'AMPA, vull dir, a veure,
A secundària tot canvia molt. És a dir, ja els nanos van sols al col·legi, a l'institut... No volen que els acompanyis, tenen una autonomia pròpia i quan menys apareguis per l'institut, doncs millor, així de clar. Lògicament has d'aparèixer perquè has de tindre les reunions que has de tindre amb els professors per supervisar com va l'alumne i si tot és correcte, no? O parlar amb la direcció per qualsevol tema. Però hi ha aquest vincle, es trenca una mica... Es fa més... hi ha més distància entre els pares i la comunicació amb el centre. No s'ha d'abandonar aquesta comunicació, s'ha de mantindre, però també amb més distància, a través de comunicats. Ja no basten pel centre. Sí que no s'ha de perdre, pues, funcions, festes de fi de curs, col·laboracions...
Tu ets membre de l'AMPA, no?
Sí.
De l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet. Sí. D'acord. Feu molta feina a l'AMPA en aquest aspecte de comunicació? També serviu de canal de comunicació, per exemple, amb pares i entremig de l'escola, o no?
Tenim les eines tecnològiques que tenim, que treballa tothom a través del correu electrònic i la pàgina web, però no tenim que abandonar tampoc la comunicació en paper, perquè no ens oblidem que hi ha famílies que potser no tenen aquesta facilitat. També tenim famílies en situació desfavorable i s'han de tindre molt en compte les que més. La comunicació amb les famílies, si tenim famílies d'aquest tipus en una situació desfavorable, nosaltres les truquem. Sabem quines són i ens preocupem per elles.
Que és el que dèiem ara.
Sí.
Que són les més necessitades, efectivament.
Les que més ho necessiten, no?
Però, són les que per exemple, no apareixeran, no vindran...
Són les famílies invisibles.
Efectivament. Això t'estic totalment d'acord amb tu.
Estan al sistema, però són invisibles.
I a vegades, quan se'ls crida... Quan se'ls crida, justament, si és per no donar bones notícies, moltes vegades. Sí, no? Llavors, la comunicació aquesta, pel que comentàveu en el cas de l'institut... Clar, no és que es talli de la confiança per complet, jo no voldria veure-ho així, però sí que es diversifica, com tu deies, de tenir un tutor de referència molt clar. També a secundària tenen un tutor, però aquest tutor veu el noi o la noia tres cops a la setmana, tres hores, com a molt, o quatre,
sí,
no?
Llavors, males...
tot això fa que també el vincle, doncs clar, es diversifiqui. Tu, bueno, com a família has d'actuar amb, jo què sé, doncs el profe de mates, el de català, el de castellà, el de francès, el de no sé què més, no? Mm-hmm. Llavors...
Que això de que deies les males notícies crec que és molt important.
Sí.
Justament, moltes vegades la demanda de l'escola a la família perquè s'impliqui és reactiva en el baix rendiment o a problemes de comportament o el que sigui. La idea... que es derivava una mica d'aquest estudi és anticipem-nos, és a dir, abans de que hi hagi cap problema, doncs expliquem a les famílies que és important que s'impliquin, però de quina manera es poden implicar, de manera que no els hi passem una responsabilitat que sigui molt feixuga. Senzillament els hi demanem, escolta, si feu aquestes coses que no són masses i són més o menys bàsicament es basa en estructurar el vostre suport, doncs això ajudarà a prevenir que després puguin haver-hi problemes, que quan hi siguin doncs ja demanarem altres formes d'implicació, però és la idea de demanar la implicació de forma anticipada i no sempre reactiva quan apareix un problema.
Per part nostra, per exemple, sí, tenim el tema de la reutilització de llibres,
sí,
que és un programa en col·laboració amb la direcció de l'institut, que és un èxit total, o sigui, 99% de les famílies s'acullen amb ells, suposen un 80% en l'estalvi de tot el material educatiu, el que és el pack de llibres, que si té un cost de 400 euros es pot rebaixar 50 euros només, i són col·laboracions. El que està clar és que si no col·laborem entre direcció institut, claustre i pares, l'èxit educatiu no serà satisfactori.
No, però vaja, el que està clar és que quan aquí l'error o el que motiva tot el debat, o el que jo crec que potser ha estat massa focalitzat en els deures, no? En realitat estem descobrint que implicar-te en l'educació del teu fill no és fer els deures cada dia dues hores al seu costat.
Sí, després hi ha una darrera cosa.
Sinó que hi ha moltes coses a fer, sí, que aquí s'han tractat.
Quan ara estava sortint més el tema de secundària, una de les... i al principi de la conversa deies quines coses poden fer els pares i mares, no? Doncs quan el fill ja està a secundària, una tercera cosa que apareix en l'estudi que té efectes positius és el que se'n diu la socialització acadèmica, que és, ara jo ja no et puc ajudar, entre altres coses perquè no en sé prou i perquè tu ja no vols que t'ajudi, però parlar del que es fa a l'escola, parlar de com el que es fa a l'escola té a veure amb el projecte vital d'aquest noi, de què voldrà o noia, del que voldrà estudiar, del que voldrà fer quan sigui gran, a connectar el que està fent amb els problemes del món i els problemes que hi ha a l'entorn que preocupen en el noi i noia. Aquest tipus de conversa freqüent, perquè l'infant vegi que no és, o el noi ja no és tan infant, que allò que fa a l'escola no és una cosa aïllada que s'ha de fer estrictament acadèmica, sinó que té a veure amb la seva vida i amb el seu entorn, és la tercera pràctica que s'aconsellaria un cop els nens ja són més grans, estan a secundària.
Sí, en aquest sentit, l'Institut d'Infància i Família el 2014 va fer un estudi a Catalunya i sortia exactament això, que les famílies amb un context, no?, més complex, amb més dificultats, quan a casa creaven un bon clima, que això vol dir el que es parlava abans, no? Doncs que hi hagi llibres, que hi hagi un espai per poder estar tranquil, per poder concentrar-se, però sobretot que hi hagi comunicació i interès pel que s'està fent a l'escola, per connectar, no?, els temes que es parlen. Això feia que no s'equiparava, però hi havia la incidència del context, es baixava moltíssim i això dona molta esperança. Però el tema amb els programes és una mica això, si a mi mai m'han llegit un conte, si jo mai he tingut un espai, si jo no sé com posar-m'hi, no? Perquè això a vegades hi ha famílies inclús que em diuen que jugui amb el meu fill, però és que no sé com posar-m'hi, jo m'assec i no sé què fer. Doncs és amb aquestes famílies, però també amb d'altres, amb contextos mixtes, on pots fer aquest acompanyament a la criança que indirectament afavoreix a l'escolaritat.
La comunicació de vegades és complicada en l'adolescència, vull dir que afavorir un clima de comunicació, com deia el Jaume, per exemple, en què es pugui parlar del que han estudiat, deixen d'estudiar, etc., tampoc ho pots fer d'un dia per l'altre, no? Entenc que tot això ha de ser preventiu ja, diguéssim, des que ets pare, és a dir, una família que no ha parlat mai de cop i volta perquè ara vulgui acompanyar el seu fill i li comenci a fer preguntes, se sentaran més que qüestionats, més que no acompanyats, no? Vull dir que també és complicat.
Si has començat a parlar P3, doncs és més normal.
Clar,
que
no és tan
secundària,
fàcil. No és tan fàcil.
I més en un món multifacètic com el que estem, ple d'estímuls... Que fan que es desentenguin dels deures perquè per ells és més prioritari el mòbil, mira els missatges, dels amics, la distorsió és total.
Però és que al mòbil també hi ha deures, perdoneu que us sí, bueno. Perquè s'autoenvien les fotos dels apunts i de les coses per WhatsApp, vull dir que a veure, això ja ni per correu electrònic
ho han d'entrar al web del professor que els hi posa allà.
També, vull dir que això és el nostre dia a dia, però el que sí que té sentit, i en això li dono la raó a la Francina, és que si s'ha focalitzat tant aquest informe en el tema dels deures, és que aquí tenim un problema, un tema que es pot debatre, no?, com a mínim.
I és un tema de fons, I recordo que fa, no recordo l'any, però crec que era els anys 70, que quan era ministre Maravall va prohibir els deures. Ningú li va fer cas, Això també demostra com les lleis
però
a vegades no es compleixen.
Què
llavors,
un professor?
El debat, des de les escoles i dels instituts, de veure com organitzem el temps i les activitats a dins de l'escola, a dins de l'institut, perquè després a fora no hi hagi aquesta segona jornada que tu deies, perquè doncs jo penso que és un debat que ja està sobre la taula, que hi ha llocs que se l'han proposat, però que falta molt de camí per recórrer. Jo crec que hi arribarem.
Però existeixen moltes contradiccions. Per exemple, la contradicció aquesta dels instituts o secundària, que acaben a 2:15 i que són molts els pares i mares que diuen, si arriba a 3, ves tota la tarda sense fer res.
Clar.
I dius que no tens deures, és el primer que un pregunta. Pares i mares, sí o no? Siguem sincers. Sí. No tens deures per fer? I clar, és que aquí ja és com un vici tot plegat. I si els té, llavors ja comencem amb què faig, si l'acompanyo, si no, si he de vigilar, si els fa, i ja hi som. És com una roda, això.
Tu també has dit ara una cosa que és molt impactant, que és l'horari que tenim, no? Això que deia l'horari, que també està en revisió, no? Per exemple, a la secundària, aquest horari compactat, que també s'han fet diversos estudis, jo ara no tinc aquí les dades de com això afecta també, no? Afecta l'aprenentatge, afecta la socialització, afecta moltes altres coses, no? I que això és una cosa que sí, com a societat, diríem, clar, i és un tema que no es pot tractar només des d'un sol àmbit, sinó que ha de ser una cosa més sistèmica, que hi hagi tothom i col·labori, no? Per dir que no, quin és l'objectiu? L'objectiu és que aprenguin, que vagin de gust a l'escola, que tinguin ganes d'estudiar, d'aprendre.
Però també si els hi va bé i treuen uns resultats decents, o sigui, també acompanya que el nen o nena d'escolar hi vagi més tranquil a l'escola, perquè si no, si els resultats no acompanyen, doncs el nen o nena ho pot viure amb una certa angoixa, tampoc és...
Amb molta angoixa.
No va al marge, vull dir, clar.
I la família també, no?
Jo crec, també hi ha el que se'n diu el pla d'autonomia de centre, que és qui marca la disciplina interna. I en aquesta disciplina està tinguda en compte, doncs, com es promociona o com es motiva l'alumne per fer deures. Jo, a l'institut dels meus fills, jo el primer d'ESO, per exemple, si els deures no s'han fet durant tota la setmana, divendres es queden una hora més. És una de les mesures que es prenen per motivar el nen a dir... Acaba els deures, perquè si no el divendres quedaràs una hora més.
Motivar.
No sé que sembla un càstig, però acaba marcant un hàbit positiu.
Què en penseu d'això? Perquè això, està bé que el Javier estigui aquí,
perquè
ens diu coses que estan passant. Està passant ara. Vull dir, podem fer molts debats teòrics, però després quan arribem a casa, després d'aquest debat...
També.
Pares i mares ens trobarem el que ens trobem, que és el nostre dia a dia.
També teniu en compte que els deures crec que formen part d'un dossier que s'ha d'entregar a final de l'avaluació i tenen un pes específic en la nota.
Depèn de l'institut, suposo,
no? És que això
no ho diu el currículum. Cada institut s'organitza.
Ni el currículum ni les instruccions d'inici de curs diuen en lloc que hi hagi d'haver deures.
Bueno, és el pla d'autonomia de centre, no?
Sí que cada centre s'organitza a la seva manera.
Aplica la seva metodologia i la línia educativa.
Però jo crec que hem de començar a pensar, començar a pensar no, perquè ja fa molt temps que s'està començant a pensar, i aquí pensem de l'objectiu no és que estiguin motivats per fer els deures o que, diríem, segueixin, diríem, aquesta normativa de centre o el que sigui, sinó que l'objectiu de l'escola és fer que s'interessin en allò que estan estudiant. I això és molt difícil, però no passa, entenc jo, per posar deures i per posar, diríem, sancions perquè no es facin els deures, no? I llavors tot ha d'estar, diríem, pensat en aquest sentit. Hem perdut una mica el nord, també és veritat, i els mateixos mestres a vegades pensem que és obligació nostra de posar deures, no? Quan no és així.
I de vegades són els pares els que reclamen deures, perdoneu, perquè això també t'ho trobes a primària. que hi ha molts pares que s'ho comparen entre ells, entre escoles. El meu ja fa deures, i el teu? No, no fa deures. Ah, aniré a preguntar per què no fa deures, no? Que dius, potser també aquí
sí,
ja està.
S'escopes al metge, aquest, diu, aquest metge recepta molt, no? I també és el
estan
mateix,
tan
és un
sobrevalorats, Francina, i aquí sí, sí que et dono una roma al debat, que ha fet que del vostre estudi el titular més cridaner hagi estat aquest, no? I perquè, a més, és que és la realitat que ens trobem els pares, i ara Javier ho deia, és que és així, no? Podem debatre en profunditat si serveixen o no, però el nostre dia a dia hi són, estan en allà, i a vegades causen conflicte, com ara comentàvem amb la Sílvia, aquests conflictes doncs, són els que es miren també de resoldre. Bé, doncs, Enric, que queda un minut per les 10 i ja no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver portat el vostre punt de vista.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies al Jaume Blasco, que és l'autor d'aquest informe de la Fundació Jaume Bofill, que ha motivat aquest debat avui. A la Sílvia Blanc, que és doctora en psicologia i investigadora de l'equip de recerca sobre infància i família de l'UAB. Ens ha acompanyat la Francina Martí, que és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, i el Javier Chabanel, que és tresorer de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Educació Secundària. N'hem parlat força, i de l'AMPA de l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet. Ho deixem aquí. Tornem demà a 7:45 del matí. Fins aquí, doncs, el Matí de Barcelona. Que vagi bé aquest dimarts.
BTV 91.0, la veu de Barcelona. El Matí de Barcelona. Amb Núria Ferrer.